gruixut amb el més calent a la cuina amb l'Ona Pilar.
No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Vine a descobrir el Maram, centre d'interpretació del peix de l'Escala.
Viuràs una aventura nova. Visita lliure, visites guiades concertades per a grups, cursos, tallers, exposició de corculles, botiga de records, botiga dels pescadors...
Ens trobaràs al Moll Pesquer, al costat de la llar de pescadors.
Per contactar amb nosaltres, truca al 972 77 16 66, info@maram.cat. I no oblidis visitar el nostre espai web maram.cat amb les últimes novetats.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Eo, què fas?
Aquí, amb el mòbil, escoltant la ràdio.
Ja ho fes a través de radiolescala.cat?
I tant, això sempre.
Ja saps que hi ha novetats per aquesta temporada 2025-2026?
Sí, i tant. Per començar, amb l'Ull Avui d'en Joan Brugués, que el podràs escoltar d'11 a 12 del matí i amb noves seccions.
El més calent a l'Aigüera, ara, de 12 a 1 del migdia, i el presentarà l'Ona Vilà, amb seccions molt interessants.
Puntualment arribarà l'informatiu a la una amb la Lali Giné, que també conduirà cada dimarts la tertúlia a la plaça i els dimecres l'alcaldia, sempre després de les notícies.
Els esports, en zona mixta, els continuarem tenint el dilluns, un cop s'acabi l'informatiu, i amb l'Ivan Garcia.
Ja veus, un matí molt engrescador.
I a la tarda, no t'ho perdis, perquè ha arribat amb la Randa Mar, el magazín territorial, que ens parla de mar de 4 a 6 de la tarda.
I a les 7 de la tarda, l'informatiu territorial Notícies en Xarxa, que el fem des de la nostra emissora, conduït per l'Ali Giné, en Bona Vilà i Jordi Fortià.
Nova temporada.
Nova energia.
Ràdio L'Escala.
Viu-la amb nosaltres.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes a la nova temporada 2025-2026 del Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui és un dia molt especial perquè, com sentíem a l'inici, avui encetem la 30a temporada. Corria l'any 1995 quan vam saludar-vos per primera vegada des del Més Calent a l'Aigüera. Va fer-ho en Josep Palma, el primer presentador d'aquest espai, i des de llavors, any rere any, el programa ha tingut continuïtat, variant el format i els col·laboradors, però sempre amb un mateix esperit, el d'entretenir-vos i fer-vos passar una bona estona amb una barreja d'actualitat, humor i temes molt interessants. Per celebrar, doncs, aquests 30 anys de trajectòria, la nova temporada arriba carregada de canvis. El primer, segur que ja us n'heu adonat, és el canvi d'horari. A partir d'ara, el Més Calent a l'Aigüera començarà a les 12 i no a les 11, com feia fins ara, i és que l'hem reduït una hora, però no us preocupeu, que diuen que al pot petit hi ha la bona confitura. Recuperem així el format que tenia el programa quan va començar l'any 1996, en què també durava només una hora. El segon gran canvi és la veu que us parla. Em presento, jo sóc l'Ona Vilà i aquesta temporada us acompanyaré cada migdia de 12 a 1. Agafo el relleu de la Cristina Cantal, que després de 5 anys al capdavant del programa aquest juny va acomiadar-se per iniciar una nova etapa. Des d'aquí, Cristina, et desitjo molta sort i molts encerts. Assumir la conducció del més calent a l'Aigüera és un repte que encaro amb molta il·lusió i des d'aquí m'agradaria agrair a la Cristina que me n'hagi explicat tots els secrets, a l'equip de Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà per confiar en mi, a tots els col·laboradors i col·laboradores per tornar a apostar pel projecte i a tots i totes les oients que ens esteu escoltant i que ens seguiu dia rere dia. A tots i totes, moltes gràcies. I ara sí, anem entrant en matèria. Què trobareu aquesta temporada el més calent a l'Aigüera? Doncs els oients habituals us retrobareu amb algunes de les seccions més icòniques del programa, com poden ser el destacat de la jornada, el temps de terra, el guaita o el parlem de salut. Tampoc no hi faltaran els impresentables, la pítia de l'Empordà, les dues cares dels valors a través de la gesta i la secció de llenguatge i benestar emocional mots i ment. I incorporarem seccions noves molt interessants que esperem que us agradin tant com a vosaltres. Però anem a pams. Avui dilluns 15 de setembre engegarem la temporada del guaita que tenim amb en Sergi Corral, que ens farà un repàs dels incendis d'aquest estiu. Inaugurarem també una nova secció, Drets de butxaca, amb el jurista Jan Botí, que ens descobrirà tot el que hem de saber per defensar els nostres drets lingüístics, i acabarem amb una píndola creativa de l'artista empordanesa Roser Martínez. Tot això amenitzat amb el mondo sonoro del DJ Bigut. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, l'Ali Giné. I ara de seguida vindrà la Lali a fer-nos aquest avanç informatiu de la jornada, que avui tenim moltes notícies preparades. Doncs ara sí, Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia, Ona. Enhorabona o bona sort, o com se diu aquesta, això quan s'estrena, no?, aquestes coses. Benvinguda a això.
Gràcies, gràcies.
Estava a trobar la paraula. Molt bé.
Doncs, Lali, què ens portes avui de temes a l'informatiu?
Mira, avui parlarem d'aquesta casa. Tu ja n'has fet 5 cèntims amb l'obertura i tal, però parlarem dels canvis de programació, tant el que és de ràdio com a televisió de l'Escala, amb les principals novetats. Una l'estem escoltant ara mateix, que és el que els més calent a l'Aigüera, conduït per Ona Vilà, que aquí la tenim, i l'altra és per Maria Pagès, que passarà a conduir la Casa de la Vila. Per tant, també canvis en televisió, també doncs, canvis en el Next Vespre, amb la segona veu. Bé, de tot això en parlarem.
Molts canvis. Doncs en parlarem. Què més ens portes avui?
Més cosetes. Parlarem de proves que fa Protecció Civil pel tema del sistema d'alertes als telèfons mòbils, mm-hmm. perquè els telèfons de les comarques de Girona i la Catalunya central rebran el missatge del sistema d'alertes de Protecció Civil, l'ES Alert aquest.
Mm-hmm, és interessant, això.
Aquest missatge que alguns reben
i altres no.
Sí. Vinga, doncs això serà la prova que es farà a les 10 del matí. Per tant,
estiguem alertes al nostre mòbil.
Estiguem alerta, passa que llavors ja sabem tots què passa, que depèn de l'operadora que tinguis,
t'arriba
o no t'arriba, i no sempre és la mateixa operadora, eh? Hi ha una vegada que falla una i una vegada que falla l'altra, però bueno.
A veure, veurem com
si
va.
Si t'arriba, te n'enteres.
Segur, això, perquè fa un soroll.
Si t'arriba, te n'enteres. Va, estarem alerta.
Què més?
Parlarem també de la mort de Joaquim Malé. Recordeu que va ser jutge de pau de l'Escala des del 2011 fins al 2020, que ja en els últims anys teníem en Joaquim en Prat, el doctor Prat, que el tenia com a segon, o sigui que ell era el segon de Malé, i llavors quan va estar malalt el va substituir, i després va acabar sent el jutge de pau, no? Doncs va morir la setmana passada i farem un recordatori de la seva figura i la importància pel municipi de l'Escala.
Perfecte. I amb què més? Acabem amb esports o encara tenim alguna cosa més?
Tenim una cosa més, que són les pluges d'aquests darrers dies. Sí, tenim entre 25 i 30 mil·límetres a l'Escala, entre matinada i 10 del matí de dissabte, per tant, déu-n'hi-do. Aquesta causa d'aquests ruixats es va inundar un tram del passeig de Sant Martí d'Empúries.
Sabem
aquelles zones que tenim més sensibles aquí a l'Escala, i una intersecció del barri Rosalau. On cauen així amb tanta tromba, diguéssim, els aiguats, doncs passa això. I també es van suspendre algunes activitats del cap de setmana que encara no s'han pogut reprogramar.
veurem si es reprogramen o no, o què passa amb aquestes activitats.
Sí, perquè ara ja ens ve la festa de la Sal i companyia.
És que aquí les cales sou hiperactius i ha estat tot sempre molt ple.
Ja anem molt petats, o sigui que no sé jo què passarà. I ara sí que anem amb els esports, amb el Futbol Club l'Escala, que és el nou líder del grup 5 de la tercera federació, en fi. Després de la victòria per 2-0 contra l'Europa B, el doblet de Sant Cujavi a la primera meitat ha enlairat l'equip, ens diu l'Ivan. Des de que l'equip competeix a tercera, els escalencs no havien guanyat els dos primers partits. Bueno, estadístiques, ja sabem
molt
que
doncs,
l'Ivan és bastant mestre en fer
bueno,
estadístiques.
Bueno, també està bé, no?, per fer-nos una mica de repàs d'aquí tenim. Clar.
Exacte, sí, fantàstic.
I el temps, ens falta una mica de temps,
I
no?
I el temps, que jo sé que és el que la gran majoria doncs vol saber. Heu vist que ha sortit el sol avui, doncs efectivament, bonança per començar aquesta setmana vinent, amb temps calmat, avui amb més sol, i demà amb molts més núvols baixos. Per tant, és aquest...
Sí, avui tenim un petit oasi, però demà ja tornen els núvols.
Fa bon temps, però no perdeu de vista que ens acostem a la tardor i que...
Que toca que plogui.
Que toca que plogui, ho sento, però és així.
Doncs molt moltes gràcies, Lali. Ens amplies aquesta informació al punt de la una.
Allà estarem.
I dels informatius, ara és moment de fixar-nos en tot allò que ens envolta amb el guaita que tenim i en Sergi Corral.
Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Comencem nova temporada del Guaita que tenim, aquest espai on descobrim el nostre entorn des de diferents vessants, flora, fauna, geografia i tot el que envolta aquest entorn. I ho fem amb el nostre biòleg i meteoròleg de capçalera, en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona. Molt benvinguda també a la secció del Guaita que tenim.
Moltes gràcies. Jo avui m'estreno també. I avui ens parlaràs d'un estiu d'incendis. Farem una mica de repàs, no?, de tot el que ha passat aquest estiu.
Doncs sí, perquè malauradament els incendis forestals han estat els protagonistes d'aquest estiu a bona part de la península Ibèrica. Et donaré unes xifres perquè ens fem la idea. Unes xifres, més que res, a tancament del mes d'agost, perquè les dades de setembre encara no hi són, evidentment. Fins a final d'agost, Espanya ha cremat més de 400.000 hectàrees de vegetació.
400.000, això és moltíssim.
Això és moltíssim. Com a referència, és el pitjor any d'incendis dels darrers 30 anys.
Dels darrers 30 anys. És a dir, fa 30 anys que no cremava tal com ha cremat aquest any. Per tant, això és de rècord.
És de rècord. A part, una progressió d'incendis que anava baixant en els darrers anys, o sigui, encara que pogués semblar el contrari, les hectàrees cremades anaven disminuint. No només a Espanya, abans hem dit que era la península Ibèrica, en plan general, perquè a Portugal han cremat més de 260.000 hectàrees. I si no teníeu poc, si no volíeu caldo d'ostàs, en el conjunt d'Europa s'han superat el milió d'hectàrees cremades.
En el conjunt d'Europa, un milió d'hectàrees cremades. Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, Ona. Mira, aquí podríem dir que en el cas de Catalunya encara hem sortit ben parats, entre cometes, si es pot parlar així d'un foc forestal, perquè s'han cremat 10.000 hectàrees de foc forestal i no forestal en un total d'uns 307 incendis fins al moment.
Clar, o sigui, són molts incendis, però sí que si ho comparem, no?, amb el total de la península, potser és una de les zones en què menys s'ha cremat.
Exacte, i tots concentrats, pràcticament molts concentrats, no sé si ho recordes, a finals de juny, inicis de juliol, coincidint amb aquelles onades de calor a cavall dels dos mesos, coincidint també amb els treballs de sega, els treballs agrícoles,
les màquines, no?,
les màquines, tot plegat. Però bé, amb tot aquest panorama, i enmig també d'incendis polítics i socials.
Sí, perquè els incendis de foc no són els únics que cremen, eh?
No són els únics que cremen. Malauradament també hi ha hagut morts, hi ha hagut persones que han perdut la vida amb aquests incendis forestals, a més de tots els béns materials, no?, que s'han perdut. S'ha de posar els peus a terra i fer un repàs, primer de tot, als tipus d'incendis i a les causes de tots aquests focs rècord que hem tingut aquest any, no? Mira, primer de tot, hem de dir que un 99% dels incendis forestals són generats a partir de l'activitat humana.
Déu-n'hi-do, eh? 99%, o sigui, gairebé tots. Ens en queda només un 1% restant, que per què són causats?
Doncs mira, a causes naturals, amb un factor més important de tots, que són els llamps, que són aquests incendis de llama que produeix quan una descàrrega elèctrica impacta en un arbre, i bé, s'incendia al moment, o bé queda latent aquell foc i es genera al cap d'uns dies, no? Al cap d'uns dies pren aquell tronc on ha caigut el llamp. Per tant, podem dir que cap incendi forestal es genera de forma espontània.
Tot i això, el canvi climàtic està fent que aquests focs siguin més grans. No?
Exacte, el canvi climàtic hi ajuda. Però hem de deixar clar que res crema per si sol.
No, no, sempre hi ha d'haver algú que l'encengui.
Exacte, Ona. Per molt sec que estigui, res crema per si sol. Clar, intervé la quantitat de combustible, la sequedat, evidentment, els factors...
Clar, la falta de pluja, no?
La falta de pluja, que són els factors meteorològics, factors forestals i factors humans, que sobretot seran importants més que... Els factors humans sí que són importants a l'inici del foc, però els altres factors són importants en la propagació, en com s'escampa.
Clar, aquest canvi climàtic que deies és el que fa que el foc s'escampi més ràpidament, potser, que no pas fa uns anys.
Fa que generi les condicions oportunes, el caldo oportú, perquè aquest foc es pugui escampar més ràpid.
Vale. Doncs anem a veure aquests factors un per un. Comencem pels factors meteorològics.
Val a dir que els incendis forestals estan afavorits en climes on l'època més càlida coincideix amb la més seca, com és el cas del clima mediterrani, que aquest període és a l'estiu. Major radiació solar, les altes temperatures i la manca de precipitació fan augmentar, a part de l'estrès de les persones, l'estrès hídric de la vegetació.
Les plantes també s'estressen.
També s'estressen, eh? És a dir, dit pels de l'ESO, que baixa el seu contingut en aigua.
Clar, tenen menys aigua, llavors no estan hidratades i es cremen més ràpidament.
Ah, exacte. Ho pateix sobretot l'estrat herbaci i arbustiu, que és l'estrat més baix.
Els arbustos.
Els arbustos, i en casos de sequera més intensa, finalment l'estrat arbori. Acaben per secar-se els arbres. El vent, tant en la intensitat com la direcció, és el factor més important en la propagació dels focs forestals. Per sobre de ratxes de 30 km per hora, es consideren unes condicions crítiques a l'hora de controlar i apagar el foc forestal. Per tant, situacions de grans tramuntanades, el foc de la Jonquera, o grans mestralades, com el que hem tingut en els ports aquest any, amb vents de més 70 o 80 km per hora, fan impossible, això quedi clar, fan impossible el control del foc fins que les condicions meteorològiques canvien.
Per tant, els bombers ja poden fer el que d'això, que no aconseguiran apagar el foc.
Faran treballs perimetrals, intentaran salvar les vides humanes o protegir algun bé immoble que hi hagi de protegir, no? Faran una de contingència, però atacar el foc, com si diguéssim, fins que no canvien les condicions meteorològiques és pràcticament impossible. I a part, tots els incendis generen condicions meteorològiques pròpies.
És allò que ens canvien l'atmosfera, no? I ens canvien les condicions.
Una paraula que hem après aquest any també és allò dels pirocúmuls.
Exacte. S'ha sentit molt, aquesta paraula.
Exacte. La calor, l'aire calent, puja, no? Imagina't amb la temperatura que genera un incendi. Tu, quan escales de casa, tens més calor al pis de dalt que al pis de baix.
Sí.
Imagina't amb un incendi forestal, el que implica aquelles temperatures, les corrents que generen convectives cap a la... capes altes, mitjanes i altes de l'atmosfera, això provoca que es formin núvols, aquests núvols convectius, aquests pirocúmuls, que actuen com un núvol de tempesta, és a dir, tenen els seus fronts en ratxa, fins i tot esclafits, algun mini tornado inclús s'ha arribat a donar, per tant, compliquen encara més aquestes condicions. I finalment el que deies tu, el canvi climàtic, que és el gran context global i general, que què fa? Que la temporada d'estiu cada cop s'eixampli més. Comenci abans i s'acabi després. Per tant, la temporada d'incendis s'allarga.
Molt bé, doncs seguim amb els factors de vegetació.
La vegetació és el combustible. Per tant, és l'ingredient essencial perquè cremi, perquè hi hagi l'incendi.
No?
És el que necessita. Però aquest punt és on actualment hi ha més discrepàncies i falsos mites.
Ui, a veure, anem a desgranar tot això.
Aquí m'hi posaré jo, els oients del Guaita ja saben que a vegades la meva opinió és una miqueta, no antisistema, però una miqueta al marge de lo que tradicionalment es diu, perquè tradicionalment s'ha justificat que el gran problema ha estat, per dues bandes, el continu forestal i el clàssic bosc brut. Un concepte que hem d'anar retirant, eh? Hem d'anar...
Sí, l'hem d'eliminar.
L'hem d'eliminar completament. El bosc està brut quan hi ha plàstics, hi ha residus, hi ha deixalles, però no quan hi ha sota bosc i d'allò. Però justament amb els incendis d'enguany s'ha demostrat que gran part de les hectàrees que han cremat a Castella i Lleó i a Galícia corresponen a espais oberts.
Ah, carai, o sigui que ara ja no hi havia un bosc, un sotabosc, allò que diguessis molt viu.
Exacte.
I ha cremat igualment.
I tanmateix també s'ha vist com el paisatge en mosaic i l'activitat agrícola, que hem comentat al principi, els mesos de juny i juliol, són focus de grans número d'incendis i una ràpida expansió, perquè el rostoll crema.
Clar.
Rapidíssim.
Per tant, allò que es deia, cal treballar els camps perquè no hi hagi tants incendis, ara això ja no... Ho hem d'agafar amb pinces.
Ho hem d'agafar amb pinces. Ho hem d'agafar amb pinces. Tècnics i polítics van dient que la solució és la reducció de massa forestal, però ecòlegs i botànics demostren que els boscos madurs, aquells amb un grau de desenvolupament més alt, amb una successió més avançada i que arriben a l'estat climàtic, cremen molt menys en aquells que s'ha intervingut o són fruits de successives, valgui la redundància, continuades. No? Les estassades de bosc l'aclareixen, però generen gran quantitat de combustible sec. Fan incrementar el balanç radiatiu, és a dir, que entra més sol, bàsicament.
Clar. I s'escalfa més, no?
S'escalfa més i generen més sequedat a l'entorn. Fan que augmenti el combustible sec, que se'n diu, o combustible mort. En obrir un bosc permets que entri més radiació, per tant crees un entorn més idoni pel desenvolupament de l'estat herbaci i un arbustiu, que hi ha una paraula molt botànica, que és més xeròfil, vol dir més sec.
Ah, vale, anava a dir què vol dir això.
Més sec, més, o adaptat en aquesta, sequedat.
Molt bé, hem vist els factors meteorològics, factors vegetals. Anem a veure ara els factors humans, aquests que dèiem que són els grans causants, no?
El 99, t'has quedat amb el número, eh? Que el 99% dels incendis rau en causes humanes. L'activitat industrial, agrícola i urbanística, però també la turística i el contacte amb la natura, exposen a l'espai natural als focs i el fan més vulnerable. Estem en un país d'urbanitzacions.
Sí.
No només provoques que puguin haver-hi més punts d'incendi, sinó dificultes als bombers accedir-hi i a controlar-ho, perquè els bombers el primer que van a salvar són els béns mobles i la gent que viu dintre.
Clar, com més gent viu a la muntanya que s'està cremant,
exacte,
més difícil.
Han d'actuar allà. I una cosa que et deu sonar molt, els incendis de sisena generació.
Són també els nous parlat, grans incendis.
Són els nous grans incendis.
Sí, sí.
Però si n'hi ha 6, vol dir que abans n'hi ha 5.
Clar, anem a descobrir una mica aquestes 6 generacions.
La primera se'n va dir al final dels anys 50 i 60, quan els incendis començaven als antics camps de cultiu abandonats, eren incendis de mitjana intensitat, i un màxim de 5.000 hectàrees. S'extingien amb aigua.
Amb aigua i ja està.
Amb aigua i ja està.
Això pels bombers era un bufar i fent polles.
Ja està, ja està, ja està. La segona, als anys 70 i 80. Els incendis tenen llocs en boscos abandonats i són de més intensitat i velocitat, entre 5.000 i 10.000 hectàrees. Això és important. La velocitat de propagació supera les línies d'extinció i es comencen a atacar amb mitjans aeris.
Per tant, aquí comencem a tenir els helicòpters i els avions.
I els hidroavions. La tercera generació es dona a la darrera dècada del segle XX. Genera incendis de 10.000 a 20.000 hectàrees provocats per gestió forestal. Focs de capçades, aquells que van saltant d'arbre en arbre per la seva part més elevada, no? Columnes convectives, allò que hem parlat abans de la convecció, i focus secundaris a llargues distàncies. Es reintrodueix el foc i les eines manuals com a mecanisme d'extinció, o sigui, es fan contrafocs.
Exacte, és a dir, es crema una zona perquè quan arribi allà ja no pugui continuar.
Evidentment. A l'inici del segle XXI trobem la quarta generació. Arriben a les urbanitzacions per manca de prevenció, això que parlàvem abans, eh? D'extingir el foc es passa a defensar cases i persones.
Ha canviat el focus d'atenció dels bombers, no?
Sí,
també.
Evidentment. La cinquena generació té lloc quan els grans incendis forestals es donen de manera simultània, ràpida i virulenta. Es col·lapsa el sistema d'extinció.
Per tant, aquí ja comencem a tenir un problema, no? Els focs molt. Comencen a ser molt grans, els bombers ja no poden, no poden extingir-los ni amb aigua només des de terra, ni amb els mitjans aeris, sinó que ja es necessita molt més.
I la paraula que hem vist aquest estiu, la simultanietat, molts incendis al mateix temps.
Clar, que falten recursos, no? Perquè tenim els bombers tots repartits.
Els recursos són els que són. I ara, en la segona dècada del segle XXI, trobem els incendis de sisena generació. Són produïts pel canvi climàtic i alliberen tanta energia que, a més de tenir una atmosfera que els afavoreix, l'aprofiten i la modifiquen, creant el que dèiem abans, tempestes de foc. Això és una mica exagerat, o és una mica així, però és el que hi ha. És impossible predir-ne l'evolució i, a més, col·lapsen el sistema d'extinció. Per exemple, són els que van tenir lloc el 2018 a Califòrnia, a Grècia, o el de la Jonquera, que també deien que era de sisena generació. Però, clar, la meva pregunta és, ara per reflexió general,
A veure, a veure.
Els focs del Bages, del Solsonès, de l'any 94, 98, etc., que van cremar més de 20.000 hectàrees, 30.000 hectàrees, van ser molt intensos, van generar grans pirocúmuls, etc., no eren focs de sisena generació?
Clar. Si anem a analitzar totes aquestes característiques, no?, que ens has presentat, serien focs de sisena generació.
Serien focs de sisena, però...
En aquella època no se'n parlava.
No se'n parlava, ben més ara, el concepte de sisena generació, introduït per persones molt vàlides, o moltíssim vàlides, precisament, en l'extinció d'incendis i en la prevenció, com és el Marc Castellnou, dels Graf, del cap dels Graf, del tècnic, que va estar a Califòrnia formant-se justament en aquest tipus d'incendi i ha anat introduint els conceptes. Però ja veiem com cada estiu, cada incendi, cada episodi, van sortint cosetes que fan grinyolar una miqueta o fan canviar aquests paràmetres preestablerts que teníem abans.
Clar, per tant, ara hem d'estar molt alerta, no?, amb tots aquests focs que hem tingut aquest any. Tots han sigut, no?, de sisena generació, aquests que hem tingut a
l'inici. N'hi ha hagut uns quants que han sigut de sisena generació, n'hi ha hagut alguns que no ho eren, n'hi ha hagut alguns, com en el cas que el vam tindre aquí, entre el Solsonès, la Segarra, que va haver-hi, crec que a finals de juny o principis de juliol, que va coincidir el foc amb una tempesta que li venia darrere.
Ostres.
I el front de ratxa de la tempesta va fer canviar la direcció i va ajudar a la propagació del foc. Després la mateixa pluja va ajudar a extingir-lo o a controlar-lo, però crec que va atrapar dues persones i van morir una o dues persones també en una granja, crec recordar. Per tant, aquestes condicions és allò que van reformulant, i el treball, jo reivindico molt el treball interdisciplinari, no només amb gestors forestals, no només amb el sector forestal, amb enginyers forestals i amb bombers, sinó que també intervinguin botànics i ecòlegs, que facin una radiografia del paisatge actual i vegin què tenim realment.
És important, no?, tenir consciència de quina vegetació tenim per saber com podem evitar aquests incendis.
Quin és l'estat dels nostres boscos realment, i estat dels nostres boscos no només ara, sinó després d'anys, per exemple, de sequera com els que hem tingut.
Perquè la vegetació ha canviat una mica.
Ha canviat molt, ha canviat la vegetació en 40, 50, 60 anys, s'ha transformat, però potser no tenim ja pinedes tan primàries com les que teníem, i tenim pinedes amb un sotabosc molt més madur i amb molses, amb diferents espècies que conserven més la humitat. Va canviant, no tenim el mateix tipus de bosc. Sí, és cert que tenim altre tall de bosc que, degut també a altres incendis forestals o explotació o por ahí, el fa encara més vulnerable. Per tant, hauríem de fer una radiografia i no dir coses tan bàsiques ni tan clàssiques, típiques i tòpiques com el de tallar arbres, sinó anirem cap a aquell president que deia que els boscos s'acabaven si tallaves tots els arbres.
Doncs ens quedem amb aquesta reflexió, que hem de conèixer molt més bé el nostre entorn per saber com podem extingir aquests incendis. Gràcies, i ens retrobem el proper Guaito.
Fins la propera.
I del món dels incendis al Mundo Sonoro amb el DJ Bigut.
Mundo Sonoro. Obrim les orelles al món, connectem amb el planeta de la música independent i explorem els sons d'ahir i d'avui amb el DJ Bigut.
Demà no ho sabem, però avui us proposem el nou llançament de Suede. Antidepressants, sota la influència del post-punk i el rock gòtic, tractant de la mortalitat i la desconnexió en temps moderns. Brett Anderson i companyia, Antidepressants. So much love. Your name.
Més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala. El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I ara que encetem la segona mitja hora de programa, és moment d'inaugurar una nova secció d'aquesta temporada 2025-2026, Drets de Butxaca. Abans, però, deixeu-me recordar-vos que, com cada temporada, cada dimecres sortejarem en directe un número de loteria de l'anxova milionària. Des d'aquí, moltes gràcies, Fèlix, per la teva col·laboració. Us sortejarem, com us deia, cada dimecres amb en Paco Torres i entraran a sorteig totes aquelles persones que s'hagin apuntat prèviament. Així que, si voleu provar sort i endur-vos qui sap si el número guanyador cap a casa, truqueu-nos o envieu-nos un WhatsApp al 972-77-1000. 972-77-1000 és el telèfon d'aquí de la ràdio. Per tant, ens envieu un missatge, ens truqueu, apuntarem en aquest sorteig de l'anxova milionària i potser podreu guanyar, doncs, aquest número de... que sortegem gràcies a en Fèlix. I ara sí, un cop hem dit això del sorteig, anem a aquesta nova secció que es diu Drets de Butxaca.
Drets de Butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
Sigueu molt benvinguts a aquesta nova secció que estrenem avui a l'Aigüera, que es diu Drets de Butxaca, un espai on, com hem sentit, descobrirem aquells drets que no sabem que tenim, no? Drets en molts àmbits diferents, drets en l'àmbit del consum, no? Què podem fer quan anem a comprar, quins drets tenim, drets també en l'àmbit de viatjar, per exemple, si ens perden les maletes o si ens canvien el vol d'hora. Drets també en l'àmbit laboral. Quan em fan fora de la feina, què puc reclamar i què no puc reclamar? Doncs tot això ho descobrirem en aquesta secció i ho farem de la mà d'un expert. Ell és en Jan Botí i és jurista i politòleg especialista en dret constitucional. Actualment treballa a la Generalitat en temes de cooperació territorial. Ja el tenim aquí. Bon dia, Jan, com estàs?
Molt bon dia. Content d'acompanyar-vos per primera vegada.
Doncs digues, Jan, avui primer programa, de què ens parlaràs? Quin dret descobrirem avui?
Avui parlarem de drets lingüístics. I parlarem de drets lingüístics en part perquè dins d'aquest àmbit d'especialització constitucional que deies sempre he tingut un interès especial i crec que era interessant que ara també que hem estat a pocs dies de la Diada, doncs és interessant que puguem tractar un tema com aquest i més a més també perquè recordo que ara mitjans d'agost quan tots érem de vacances i quan a vegades sembla que no hi ha gaires notícies de tant en tant algunes treuen el cap. I recordo que justament un restaurador d'un municipi del Maresme, bastant a prop d'aquí justament, perquè és a Tordera, parlava i preguntava als seus seguidors a xarxes socials si això de reclamar que t'atenguin en català en un comerç n'hi havia per tant, perquè a ells no els agradava gaire, perquè deia que generava situacions d'incomoditat, etcètera, etcètera. Aleshores, avui jo crec que hem de començar per aquí, és a dir, la normativa que diu en aquest tema, podem o no podem reclamar parlar en català o en una altra llengua oficial i com ens hem de trobar, no? la rotulació, les cartes, les comunicacions que fan els comerços, els restaurants, els negocis a Catalunya.
Doncs som-hi, què ens diu exactament la llei sobre aquest dret que tenim?
Doncs bé, a Catalunya els drets lingüístics venen recollits en l'Estatut d'Autonomia, que és, diguem, la norma que ens regeix a nosaltres després de la Constitució, és la nostra petita norma suprema, encara que una mica retallada justament també en temes de drets lingüístics, però que al final és un marc que ens protegeix. En aquest cas, sí que és cert que, per posar un marc, no? És l'article 34 de l'Estatut el que ens parla dels drets lingüístics dels consumidors i dels usuaris. I és a partir d'aquest article que ens empara a poder fer servir qualsevol de les llengües oficials de Catalunya, que recordem, en són dues, el català i el castellà, i també l'aranès a l'Aran. I un terme que crec que és interessant destacar és que són cooficials i que el prefix co no implica subordinació d'una de l'altra, sinó que en aquest territori tenen una situació d'absoluta igualtat davant la llei. Després la situació ordinària, diguem que és una altra. No?
Clar, per tant hem de fer prevaler, no?, els nostres drets com a llengua cooficial, el català, no?, que no està subordinada al castellà, sinó que té els mateixos, no?, que el castellà.
Efectivament, és a dir, dins de Catalunya, com a residents, com a ciutadans catalans, tenim dret de fer servir i de ser atesos en qualsevol d'aquestes dues llengües. Per concretar de l'Estatut, tenim dues normatives principals que en tema de comerç ens guien, que són la Llei de Política Lingüística, que té bastants anys, de finals del segle passat, i la Llei de Consum, que és modificada lleugerament més recent. Però en el cas de comerços i restaurants, no?, que al final és el cas que ara estàvem intentant tractar, hi ha diverses qüestions que hem de tenir en compte.
La primera
és que la rotulació i els cartells interiors han de ser, com a mínim, en català. Els llistats de preus, els serveis, les senyalitzacions, les entrades i sortides, etcètera, etcètera. Tot això, com a mínim, ha de ser en català. Això no exclou que es puguin emprar altres llengües, però sí que hi ha de ser, com a mínim, en català. Després, pel que fa a les cartes també han de ser-hi sempre com a mínim en català, i no un paper fet, diguem-ne, a última hora, sinó hi ha de ser de
la
manera...
La carta oficial.
Correcte, de manera permanent, de manera estable. No ha de ser una cosa fruit d'un rampell perquè algú m'ho ha demanat. No, ha de ser-hi de manera real. Després, pel que té a veure amb l'atenció oral al públic, que aquí és on a vegades hi ha certa confusió, certa divergència, perquè justament l'article que us m'estatut va ser interpretat pel Tribunal Constitucional dient, escolti'm, el que diuen vostès aquí de que tenen dret d'ús a nivell oral de les dues llengües oficials, ho hem d'interpretar d'una manera una mica més restrictiva. I què vol dir això? Això vol dir que jo tinc dret a ser atès en qualsevol llengua oficial. Per tant, a que se m'entengui en qualsevol llengua oficial.
Per tant, no a que se'm respongui, sinó només m'han d'entendre.
A nivell jurídic, se m'ha d'entendre. Podríem entrar en altres terrenys on potser seria desitjable que se m'atenguin la llengua en la que jo em dirigeixo. Però a nivell jurídic, que és el que ens interessa, a mi se m'ha d'entendre. Per tant, la resposta de "és que no t'entiendo" no em val. Aquí hi hauria una vulneració, justament, d'un dret lingüístic. Igual que, cas que no sol passar, però que també estaria emparat per la normativa, si algú es dirigís en castellà en el restaurant i el propietari o el cambrer o qui fos respongués "no t'entenc", estaríem en una situació exactament igual en aquest cas. És cert, però que les dades i, diguem-ne, l'opinió pública no ens demostren això, però és un cas que també es pot donar.
Clar, i en aquest cas hi ha un número mínim de personal que ha de tenir el local que sàpiga entendre el català?
És a dir, no és una qüestió numèrica, sinó que sí que és cert que aquest dret no ha de ser garantit de manera individual pels treballadors d'una empresa, d'un negoci, d'un comerç, sinó que ha de ser l'empresa la que vetlli perquè en el seu funcionament, en la seva plantilla, hi hagi persones adients perquè puguin respondre en qualsevol de les llengües oficials, com deia, català o castellà.
Però llavors això que deies, ells no estan obligats a parlar-te en català.
Obligats a respondre't en català no ho estan. A nivell jurídic. Seria desitjable, és un altre tema, un altre debat, però a nivell jurídic no ho estan. Per tant, el que sí que ho estan és entendre't. A tu no et poden dir que no t'entenen. Bé, t'ho poden dir, ho fan en alguns casos, però en tot cas això seria una vulneració d'un dret lingüístic. No?
I ens queda un últim punt, no? L'etiquetatge de productes.
L'etiquetatge, sí. Aquí guanyaríem molt si el català fos una llengua oficial a la Unió Europea. Perquè justament en matèria d'etiquetatge alimentari es tracta d'una competència europea i per tant hi ha moltes ocasions en les quals les llengües que tenen l'oficialitat a nivell europeu tenen certa protecció i garantia en aquest àmbit, raó per la qual és difícil poder pressionar a certes empreses grans perquè ho facin. Però la normativa catalana sí que aplica i, per tant, si ens regim per la normativa catalana, que és de plena vigència a Catalunya, sí que l'etiquetatge de productes que es venen, etcètera, etcètera, hauria de ser també en català.
Clar, aquí ara a mi em surt el dubte de productes que es venen a Catalunya o productes que s'etiqueten a Catalunya. Perquè si importem productes de fora, aquests també han de portar l'etiquetatge en català?
A veure, en principi, tot allò que és venut a Catalunya hauria de complir amb la normativa. El que passa que molts cops s'aleguen raons de costos o raons doncs, de volum, que es tracta d'un mercat petit, etc, etc. Per això la insistència de moltes persones en l'oficialitat del català, que, per exemple, aquesta seria una via que podria explorar.
I si aquests drets que comentes que tenim no se'ns compleixen, què hi podem fer nosaltres?
A veure, tenim diverses opcions, no? Com a ciutadà. Jo d'entrada diria, abans d'anar, diguem, en una via judicial o de reclamació, expliquem-ho, expliquem la situació en el restaurador, en el comerciant, etc. Escolti'm, vostè és conscient que ho hauria de tenir o m'ho pot facilitar, és a dir, de la manera més natural, perquè és possible que el comerciant potser no tingui coneixement de que allò és una obligació que garanteix drets. Sí que és cert que doncs, és una qüestió que hauria de tenir en compte, però si no la té, com a ciutadans els ho podem fer saber. Si això no és suficient i entrem en una situació de conflicte o en una situació incòmoda, sí que aquí tenim diverses opcions. Una primera opció és sol·licitar una fulla de reclamacions, un full de reclamacions, perdó, on aquesta persona podrà exposar la situació que ha viscut, tenint en compte, que això és una cosa que sempre m'hi trobo, que amb els fulls de reclamacions necessitem fer tres còpies.
Tres còpies.
Tres còpies. Perquè una l'ha d'omplenar el restaurador, el comerciant, l'altra la persona, diguem-ne, que presenta aquesta reclamació, i hi ha d'haver una tercera que serà la que enviarem a l'oficina de l'Agència de Consum. Per tant, hi ha d'haver una còpia per cadascú, pel propietari, per la persona denunciant o reclamant i per l'Agència Catalana de Consum.
Per tant, és important que ens en quedem una, de còpia d'aquestes?
Propietari...
Bueno, dues, la canviarem i la que ens quedarem nosaltres.
Correcte, correcte, perquè hem de ser nosaltres els que fem la gestió de tramitar-ho a l'Agència Catalana de Consum. Per tant, això és important, perquè a vegades els comerciants, i jo que vaig estar també en un temps cara al públic, tenen clar que sovint el ciutadà no és coneixedor d'això. I si no fem el tràmit complet, clar, no té la validesa que correspondria. Per tant, una primera opció és presentar aquesta reclamació a l'Agència Catalana de Consum, que també es podria fer en línia o ho poden fer anant a qualsevol oficina que té arreu del territori. Una altra qüestió és presentar una queixa també a través de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Hi ha un portal on es poden presentar queixes lingüístiques i que, per tant, tu pots exposar la situació i, en principi, segueix el seu curs dins de la Generalitat també.
Això en línia, entenc que ho hem de fer.
Això en línia ho podem fer, correcte. Després tenim una altra opció, que diguem-ne no és dins del canal del sistema català com a tal, sinó que ho podem fer a través d'associacions o entitats que també vetllen pel compliment d'aquests drets. Una associació que s'encarrega justament d'això és Plataforma per la Llengua, que atén i recull tota aquesta tipologia de queixes i sovint ells mateixos són els que després fan el circuit a través de la Direcció General de Política Lingüística.
Per tant, ens faciliten aquesta feina, no? Si no sabem molt bé com posar-nos-hi, és una bona manera, no?, de que la nostra queixa arribi més amunt.
Correcte. I si no sabem com contactar-hi, moltes persones el que fan és fer una denúncia via xarxes socials, on justament mencionen entitats d'aquest tipus, i aquestes entitats fan el seguiment i fan l'acompanyament que toca, o si no, fent-ho directament a través del seu web.
Mm-hmm, molt bé, per tant tenim quatre opcions diferents, però totes aquestes no són per la via judicial, no?
No són per la via judicial. La via judicial aquí, diguem-ne, que és complexa, perquè al final estem parlant de qüestions que poden requerir una sanció administrativa, mm-hmm. en el cas de la rotulació, dels cartells, etc. En aquest cas hi pot haver sancions que vagin de les més lleus d'uns 10.000 euros fins a uns 100.000 euros, i no hi ha d'haver, diguem-ne, no has d'haver viscut tu mateix aquella situació per presentar aquesta reclamació o aquesta denúncia per la via administrativa. Eh? Jo, de fet, recordo un dia que caminant per la meva ciutat, un centre de formació de cossos policials, de Mossos d'Esquadra de Policia Local, acreditat per la Generalitat de Catalunya, tenia tota la rotulació absolutament en castellà. Clar, a veure, si la Generalitat com a poder públic avala això i incompleix la seva pròpia normativa, doncs com a ciutadà també tens el dret i el deure, diria fins i tot, doncs de fer-ho saber. Uh-huh. Per tant, en aquest sentit, la via judicial la reservaríem en el supòsit de que es pugui produir alguna situació a nivell de danys d'honor, d'intimidació o d'amenaça, si la situació s'agreuja fruit d'aquest conflicte. És la via que podríem reservar com a últim esgraó.
Vale, per tant, de moment, aquestes quatre situacions ens han de servir per poder defensar els nostres drets.
Correcte.
I quines sancions es poden aplicar?
De caire econòmic. De caire econòmic, a més, és cert que l'Agència Catalana de Consum compta amb un seguit doncs, d'inspectors, no només en matèria lingüística, però sí que en matèria de consum vetllen perquè els locals, els negocis, els comerços estiguin adequats a la normativa. I sí que és cert, i en això tenim dades recents informades per al Departament de Política Lingüística, que l'any 2024 la Generalitat va rebre un total de quasi 2.000 expedients per vulneració de drets lingüístics, entre els que s'hi separen 750 de queixes i 1.200 denúncies. L'any anterior, el 2023, havien estat més encara. Estàvem parlant de 2.680 expedients, dels quals quasi 800 queixes i més de 1.880 denúncies. El que sí que és cert és que si mirem enrere i fem una mena de translació cronològica de tots aquests fets, entre l'any 2012 i 2014, és a dir, durant un període de 12 anys, només un 7% de totes aquestes denúncies i queixes han acabat en una sanció per part de la Generalitat. Per tant, potser aquí, més enllà doncs, de legislar en aquesta matèria per protegir els drets lingüístics o qualsevol altre, és necessari garantir que allò ho podré aplicar.
Clar, perquè ara estava pensant, si només el 7% s'han resolt, potser com a consumidor penso per què he de passar, no?, per tot aquest procés, si llavors total no servirà de res.
Aquesta reflexió crec que ens val pels drets lingüístics i per qualsevol altre dret. Si arribem a aquesta conclusió i tots pensem que no és útil reclamar, queixar-nos o denunciar per una cosa que és legítima i que a més la normativa ens empara, mai tindrem una resolució d'aquella problemàtica, perquè si ho veiem en passivitat, doncs serà difícil. Que a vegades és feixuc, pot generar una situació d'incomoditat, pot passar, és cert. Jo crec que val la pena doncs, apostar-hi i fer-ho també com a contribució ciutadana, si es pot dir així.
I tant, doncs en prenem nota i ja per anar acabant, quins consells pràctics ens dones?
Mira, si estem parlant de que ets el comerciant, que ets la persona, diguem-ne, que té l'atenció cara al públic, jo et diria, compleix amb la normativa. I la normativa et diu que, com a mínim, la rotulació, la cartelleria, les informacions, les comunicacions amb el client han de ser, com a mínim, en català. També tingues sempre, en el cas d'un restaurant, que era amb el supòsit amb el que iniciàvem, tingues sempre la carta també en català, com a mínim. També hauries de, diguem-ne, per ser just i contribuir amb el que també et diu la normativa, assegura't que la teva plantilla és capaç de respondre en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya. Perquè així t'estalviaràs problemes, perquè si un ciutadà t'ho reclama, t'ho demana, tu podràs complir sense cap mena de dificultat. I finalment, sí que a mode recordatori, no? Diria, home, és més fàcil complir la normativa i tenir a la ciutadania i a la clientela contenta que no pas haver-te d'enfrontar a una situació incòmoda o a una eventual sanció en cas d'incompliment per part de l'Agència Catalana de Consum, no? Això per un cantó, si ets, diguem-ne, el comerciant, el que presenta, i si ets el ciutadà, el que dèiem, has de ser conscient que tens dret a ser atès en català, en qualsevol de les dues llengües oficials de Catalunya, l'aranès a l'Aran, i que has de saber que tens a la teva mà, que tens al teu abast, doncs un seguit de mecanismes a través de la Generalitat, a través de l'Agència Catalana de Consum, a través d'entitats com Plataforma per la Llengua, a través també de les xarxes socials, per poder canalitzar aquestes problemàtiques, aquest malestar, aquestes vulneracions, al final, de drets lingüístics.
Molt bé, per tant, moltes gràcies, Jan, per tota aquesta informació, per tots els drets que ens has explicat que tenim sobre drets lingüístics, i que crec que ara, amb tot això après, podrem ser més capaços, no?, d'aplicar i de defensar aquest dret nostre, que és el de ser atesos en català, no?, i de que la retolació, les cartes i tots els establiments estiguin en català, perquè al final el català és una llengua, com deies, cooficial, no?, a Catalunya, i l'hem de fer prevaldre perquè està en perill d'extinció. Per tant, moltes gràcies, Jan, i ens trobem en el proper programa.
No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
L'exploració dura. Quan més lluny està un planeta de la Terra, menys missions s'hi han enviat per explorar-lo. A Júpiter hi hem enviat 9 missions, a Saturn 4, hi haurà només una, la Voyager 2 de la NASA. Aquesta sonda es va enlairar de la Terra el 20 d'agost de 1977 i abans d'arribar a Urà va passar a prop de Júpiter i de Saturn i els va estudiar. Finalment, el 24 de gener de 1986 va sobrevolar Urà, va passar a prop, va passar a 81.000 quilòmetres i va obtenir moltes fotografies d'aquest planeta. Després de viatjar més de 3.000 milions de quilòmetres en 9 anys, la Voyager 2 va recopilar gran part de la informació que tenim d'aquest planeta. Va obtenir fotos dels seus anells, de les seves llunes i del propi planeta en només 6 hores, perquè va passar a prop i va marxar. Què va descobrir? Doncs va descobrir 10 noves llunes, 2 nous anells i un camp magnètic molt intens, molt més fort que el que té Saturn. També va estudiar l'atmosfera del planeta i va descobrir que no és d'hidrogen i d'heli, com Júpiter i Saturn, sinó, sobretot, de metà i amoníac. Va descobrir també que Urà és un tipus de planeta gegant diferent de Júpiter i Saturn. Els investigadors sospiten que en el seu interior pot haver-hi oceans d'aigua i gel. La Voyager 2 també va passar molt a prop d'un satèl·lit d'Urà, Miranda, i va descobrir que és un cos sorprenent, amb grans canyons i barrancs de 20 quilòmetres de profunditat. Sembla com si una part de la seva superfície s'hagués trencat, potser pel xoc d'un altre cos, i després s'hagués reconstruït.
El més calent és a l'Aigüera.
I acabem amb una nova reflexió creativa de l'artista empordanesa Roser Martínez a l'Això va de creativitat.
Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
Avui va de la cadira buida. L'altre dia caminava pel poble i vaig veure una cadira, sola, al costat d'un arbre, enmig d'una zona de pas. No era res especial. Una cadira de plàstic blanc, una mica torta, d'aquelles que semblen esperar algú que no arriba mai. I mira, em va cridar l'atenció. I vaig estar temptada fins que vaig dir: vinga, va, seu un moment. I allà em vaig quedar, mirant el paisatge, escoltant el vent i deixant passar la gent que anava amunt i avall amb pressa. Aquella cadira Sense saber-ho, em va regalar un espai de calma. Era com si digués, Roser, para, respira. Aquest lloc és per tu. I en aquell instant, el temps es va aturar. Vaig pensar que les cadires buides tenen aquest poder. Poden semblar absències, records, silencis, però també són oportunitats. Una cadira buida és un escenari a punt de començar, un recordatori que hi ha un lloc esperant-te, encara que no hi pensis. I quan em vaig aixecar, tampoc havia passat gran cosa. Al final, només una cadira vella i jo, amb un moment de pau i reflexió que no havia buscat. Més aviat, al moment, m'havia buscat a mi. Així que, la propera vegada que vegis una cadira buida fora de lloc, no la miris només com un objecte abandonat. Mira-la com una oportunitat. Potser ets exactament el teu moment de parar, seure i reflexionar.
I amb aquesta reflexió de la nostra artista Roser Martínez, que ens convida a aturar-nos i descansar, a trobar moments de pausa en aquesta vida que sovint tots duem tan atrafegada, amb aquesta reflexió, doncs, tanquem el programa d'avui, el primer d'aquesta nova temporada. Ens retrobem demà amb noves seccions i nous col·laboradors. Moltes gràcies per escoltar-nos. I avui ens acomiadem amb una mica de música i ho fem amb Nous Camins de Xarango per celebrar els canvis d'etapa, els inicis de nous projectes, els nervis i la il·lusió que comporten i el desig que aquests nous camins portin nous somnis i, com diu Xarango, mai s'adormi la llum del nostre far.
L'aigua d'aquest riu, la llum dels estius i tots els records que amb vosaltres guardo al cor. El sol de l'hivern, els dies eterns, veure la neu com cau a prop teu. Nous camins vindran i amb ells vindran nous somnis que mai s'adormin del nostre far. Quan vingui la nit, queda't aquí, apaga el soroll d'aquest món boig. Totes les pors, els petits errors que han construït el que som ara aquí. A tots els atzars que des de molt lluny obren els mars i ens deixen estar junts. Nous camins vindran i amb ells vindran nous somnis que mai s'adormi la llum del nostre far. Quan vingui la nit, queda't aquí, apaga el soroll d'aquest món boig.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
nunca he tenido ninguna duda de mi trabajo, nunca he tenido ninguna duda de los chavales, y bueno, esperemos que a partir de hoy pues el equipo siga creciendo, que es donde se merece.
Y sobre todo seguir así, seguir siendo una familia, como somos el equipo, y el futbol i els resultats ens dirà on acabarem la temporada.
Sí, aquí el que hauríem d'intentar com a mínim és treure un empat.
Això és important, que totes se sentin importants, totes se sentin capaces de poder notar, de poder ajudar l'equip.
Zona mixta cada dilluns després dels informatius.
Al quiosco viu el PC, a la tauleta també, setmanari de l'Alt Empordà, Empordàvem amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió, setmanari de l'Alt Empordà, amb tu.
Sigui on sigui,
Ràdio d'Escala.
La xarxa.